ahora estamos aquí.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes, així un dia més en vosaltres, divendres 2 d'octubre, 22 graus, 12 i 2 minuts, dos companyeros tinc així en mi, vamos, que avui va la cosa de dos, no? Bon dia, Víctor Rubio.
Bon dia, Susana.
Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia.
Víctor, avui estàs com que no estàs, i per què és això, què està passant?
Pues entre que tenim la convocatòria de la selecció, que a la una és el sorteig de la UEFA, i que avui també parla Emery, la prèvia del partit de demà, avui és un dia que estàs orgullós de ser del Villarreal.
Uau, quasi nada, eh? I a part
de... I de Villarreal, perquè el xiquet del poble tornarà a jugar en la selecció.
Jolín, és que mos ho has posat... Va ser... I divendres, és que t'ho dona compte, és que ho tenim tot avui, Maria, no? Avui estem de bona i d'enhorabona. A més, notícies de ports?
Sí, per exemple, que en Portugal també van a començar a entrar ja la gent, 1.000 persones, se farà la prova, que ara hi ha jornades de seleccions, ho he dit, per exemple, Pau anirà, i també la FIFA, com per exemple, viatgen a Sud-amèrica alguns jugadors, i en Sud-amèrica encara hi ha país que està com nosaltres en abril, que pràcticament només pot existir per a fer lo necessari. Per tant, també un protocol molt estricte ha preparat la FIFA, pràcticament seguiran a tots els jugadors per on estiguen i per on vagin, pràcticament on estiguen se tindran que llevar les mans, un règim de higiene per als hotels i per als vestuaris i per als estadis estrictíssim, tot el que siga necessari. Ja estic dient que clar, ja no és en Europa que més o menys ho tenim entre comilles controlat, sinó que és anar a jugar a Sud-amèrica, on hi ha països que ho estan passant molt, molt mal.
Estan en el moment més fort de la pandèmia. Boràs, te faig una pregunta perquè jo ando un poc... jo crec que vaig un poc despistada. Jo ahir en el Facebook veig un comunicat oficial de l'Alqueries Club de Futbol, on posa que a partir del pròxim fin de setmana se podrà accedir al campo per a veure els partits.
Clar, si l'Ajuntament d'Alqueries permetis que entre la gent, ells en la categoria en la que juguen ells poden entrar, la gent.
Ho has dit allò de clar, i jo com que me desubique un poc, clar, o sigui que jo a veure, certes, no? El Villarreal està en primera divisió, els equipos sempre estem parlant d'equipos de primera i de segona divisió, i entonces en Burriana?
El no professional vam dir que se suposa que se podien entrar 1.000 persones en a l'aire lliure.
El no professional.
El no professional.
I en esta categoria del no professional,
per lo tant ells, si l'Ajuntament està d'acord, no crec que hi hagi cap problema.
O sigui, que en aquest moment se pot gaudir de futbol, però de futbol que no és professional.
Clar.
Pues ala. Una cosa que sabem més, Víctor, veuràs, jo crec que ho vas explicar, però com a que no, en aquest moment no ho vaig entendre, però tu ja ho havies dit, no?
Sí, per exemple, més cosetes que se mos havien quedat. Al final el Madrid-Barça femení és el diumenge a la 1:30 en el canal de deports que és nacional, és el de Televisió Espanyola, Teledeporte. Se volà per a tota Espanya. Dir que, per exemple, en Roland Garros Jair Bautista va passar de ronda,
notícia.
Ja jugarà tercera ronda demà. Nadal xuga avui sa tercera ronda i que avui és el segon partit de la final de la NBA.
A quina hora?
A les 3 del matí.
Bona hora pa tu, Víctor?
Sí,
més mal que avui és divendres,
que, clar, és un fin de setmana complet.
Això hi ha que explicar-lo. Clar, com juguen un equip és de la conferència que diguem està més prop d'Europa, però l'altre està a l'altra costa, està més pràcticament més prop del Japó que no de, que no de nosaltres. Per lo tant, ells miren molt que aquesta diferència horària entre l'est i l'oest, més o menys a l'oest no el perjudica televisivament. Per lo tant, per això fiquen aquests horaris.
Bueno, no, això que no peguen puntes sense fil, no? Què se diu per així?
Clar, allí ells, lo del prime time i l'audiència ho tenen al mil·límetre.
Fíjate que diferència. A voltes que ens diem, a vosaltres que radieu el futbol, ojo, respecteu els horaris, la publicitat ha d'entrar, o com us diuen a vosaltres també, protagonistes, cuidao, que tenen que entrar aquestes cunyes, i vosaltres pues, marmolem i demés. No, no. És que això se sustenta d'algo i és dels anunciants que tenim.
No, només te vaig a dir que tenim temps morts a posta expressament per a ficar propaganda en la televisió. O sea, no és en la NBA, en el rugby també hi ha dos o tres temps morts que estàs obligat a fer-los per a que la televisió fiqui els seus anuncis.
Vale, i ara et faig la pregunta. Quan esteu radiant el partit i entren les falques de publicitat, te se fa eterna, tu?
No.
Vale, perfecte, eres de les meues. Els anunciants estan ahí i també tenim que donar missatges a la gent per a que sàpien on estan les coses. I des de llavors, els anunciants que estan així en esta casa... Es tenim molt de temps i es han de cuidar com toca, com ells ens cuiden també a nosaltres, que fan que totes aquestes notícies els arribin a vosaltres, a les vostres cases, i fan que siga possible el poder radiar aquests partits.
Sí, sí, i dir ràpidament, després ho tornarem a explicar, però per a que la gent ja se vagi fent idea, al Villarreal no li pot tocar un altre equip espanyol, o sigui, la Real Societat no ens pot tocar.
Al Villarreal no li pot tocar un altre equip espanyol.
No, i després, per exemple, si ja li ha tocat del Bombo 2 un equip d'Àustria, tampoc li pot tocar un altre equip d'Àustria del Bombo 4, per exemple. I després, la resta de coses no ens afecta perquè, per exemple, els de Rússia i Ucrània no poden estar en el mateix grup per coses polítiques, i n'hi ha algunes més, però a Espanya no li afecta ninguna d'aixes.
O sigui, que també n'hi ha ahí la seva política. A partir de quina hora es començarem a saber?
A la una comença el sorteig. L'únic que ahir van fer prou de show... I per lo tant suposa que algun premi donaran, igual les boles hasta la 1 i 10, 1 i 20 no comencen així.
Bueno, pues encara estarem nosaltres en directe, però anirem oferint les coses i de ben segur seran dels primers que s'enteraran. Maria, què ha passat? Que tenim al nostre voltant local, provincial, autonòmic?
Bé, pues si te pareix bé, comencem en Borriana perquè, no sé si vos ho recordeu, però un regidor se va anar de la corporació municipal, va ser Javier Gual, i ara ha pres el seu relleu Esther Meneu, que serà la nova regidora de l'Ajuntament de Borriana, i com ahir va haver plenari, pues ha agafat ja el...
Però ara les mateixes regidories que Javier Gual?
Pues exactament, no ho sé, sí, sí, així ens ho explica que... Arriba en substitució de Javier Gual i assumirà totes les competències de l'àrea de serveis socials i de polítiques actives d'ocupació.
Sí, pues no són totes les que portava Javier Gual, haurà hagut una reestructuració. Anirem veient què tal ho fa esta regidora que ha substituït a Javier Gual.
Ens venim a Villarreal perquè recordem que es recupera el puls de les competicions esportives aquest cap de setmana amb la primera milla de la ceràmica i de weekend.
Pues sí, va ser una bona notícia quan ho va donar el regidor d'esports i bueno, esperem que pues que tot se vagi agarrant aquesta nova normalitat que tenim que anar fent cada una de les coses que és precís per a poder tornar tot a portar aquest motor econòmic que necessitem.
Sí, després ens n'anem a Onda perquè l'Ajuntament va iniciar la reforma i ampliació de la secció del IES Serra Espadà d'un col·legi d'allí.
Ja va assumir la reforma.
Correcte. Després, en un comunicat de premsa que ens ha passat Ciutadans per Villarreal, el seu portaveu, Domingo Vicent, planteja estudiar que els antics xusgats se destinen a una nova biblioteca si este servei és retallat per Torrehermosa.
No sé... Preguntarem a veure si això és possible, si és viable, si no hi ha prou en la que tenim.
Bé, i ara parlem de turisme perquè la Diputació de Castelló definís del 10 de març al 15 de juliol del 2021 els viatges del programa de vacances per a majors Castellón Senior. Sabem que la Diputació també trau les seues vacances, diguem, com si fos l'Imserso, no? Uh-huh. Però, clar, estava tot un poc en l'aire, però per ara pareix que la Diputació ha fixat aquestes dades per fer el seu propi Imserso durant aquestes dades.
Sí, hi ha hagut alguna crítica perquè han dit estem en una pandèmia, la gent més major és la més vulnerable, cuidado, enviar-los de viatge, però és que està previst per al pròxim any, eh? Uh-huh. No seria en este any, sinó el pròxim any quan estarien previstes aquestes eixides.
I ha que dir que les agències de viatges també estan molt pendent de tot això, que també són unes de les grans damnificades i que esperen recuperar un poquet del turisme amb això, amb aquestes ofertes.
Clar, el que passa és que l'anunci d'esta notícia, pues tot el món s'ha esglaiat.
Sí, normal, normal. Després parlem d'ací de Vila-real perquè la ciutat activa un contracte d'ajunta de manteniment per a l'asfalt per donar resposta àgil a les incidències en vies urbanes i rurals. Serà un nou contracte, Susana. L'actual crec que el tenen en Vexa i volen fer un altre...
Trau-lo a concurs, uh-huh. Perfecte. A mi me pareix genial sempre que tots els contractes traquen a concurs. És a dir, que tot el món té la possibilitat de poder entrar a fer-hi i feina.
Després ens n'anem a Nules perquè va ampliar el servei de transport urbà també per les vesprades. És molt bona notícia perquè la gent vaig agafant també el transport públic, Susana.
Sí, que no estigui tan saturat. Si tenen més horaris de transport públic, la gent pot escalonar més i ser eixides.
Sí, i fins així tot el temps de notícies. Recordar que ahir ja l'alcalde José Benlloc va anunciar que la comunitat de Regants, la Puríssima i el Rosari tindran la medalla d'or de la ciutat. Tindrem a una de les associacions que ha guanyat aquest premi honorífic, Susana.
Eren aquestes tres associacions en el poble que els faltava aquesta medalla d'or, uh-huh. I aquest reconeixement, i s'ha aprofitat per acabar de donar aquestes medalles d'or. Tindrem a una de l'associació avui, no?
Sí, correcte. Correcte. He dir que tota la gent que vulgui entrar a la nostra pàgina web www.radiovilareal.es pot entrar i seguir informant-se de totes les notícies i ampliar-lo tot.
Uh-huh. El que passarà este cap de setmana és que a partir d'avui se preveuen temporals de vent en ratxes de 70-80 km per hora i temporal en ones molt altes de 2 i 3 metres. Uh-huh. Això me pareix, vamos, quasi increïble.
Sí, en el Cantàbric arribaran fins als 5 metres entre el temporal que es anomena Àlex. És com una ciclogènesis explosiva que es diu en castellà, uh-huh. I que afectarà molt sobretot a la part nord, però que així pot arribar també, Susana.
Que mos respecten prou les costes, que és el que ens interessa, mm-hmm. Que no mos facin amb el bé i les platges, que així li vinguin una miqueta més suavetes les zones.
Sí, esperem que sí. Doncs
mm-hmm. Pues uns consellers de publicitat i aquests puestos on poden anar vostès a comprar, que són estos anunciants que tants volem, i rebrem el nostre primer convidat.
Estás a la 92.2 FM. Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Vila-real, Avenida de la Mura, número 11.
¿Pero cuándo?
El 15 de octubre.
¿Y el teléfono?
El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
Piénsalo unos segundos y pide tres deseos. ¿Ya? Déjame adivinar. Salud, amor y una buena hipoteca.
Hipoteca online de Grupo Cooperativo Cajamar, sin comisión de apertura. Consulta las excelentes condiciones y todo lo que necesitas saber en nuestra web hasta el 30 de septiembre de 2020. La hipoteca online que todos deseamos. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila-real. l'Ajuntament de Borriana i l'estratègia EduSi salien per recuperar el patrimoni i la història amb el condicionament i restauració de l'entorn de Sant Blai, denominat Jardí Arqueològic de l'Hospital. Hem recuperat un espai degradat de Borriana per convertir-lo en una plaça que revitalitzarà l'entrada a la nostra ciutat i el barri que porta el nom del nostre patró, Sant Blai, i que havia estat oblidat fins ara. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya. Borriana, recuperant el nostre patrimoni i la nostra història. Una forma de fer Europa.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Vila-real en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defecte-r.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Vila-real, Efecte i Ajuntament de Vila-real en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la mancha.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
I ara en nosaltres també Alberto Asarta, diputat nacional per Vox. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, de nuevo estoy aquí con vosotros. Muchas gracias por atenderme.
Santiago, estamos ya a finales de septiembre. ¿Tiene ya Vox fecha para esa moción de censura? Y la otra pregunta relevante, ¿quién va a ser el candidato finalmente?
La moción la registraremos este próximo martes, 29 de septiembre, y salvo que haya alguna novedad de última hora o que alguien decida dialogar con nosotros y proponer otro candidato, yo seré el candidato a la moción de censura, que será una moción defendida por nuestro compañero Ignacio Garriga.
Señora Sarta, usted me hacía llegar este vídeo el domingo, porque había salido, y sabía y me hacía saber que presentaban esa moción y además de voz del presidente de su presidente, del presidente de Vox.
Correcto.
A partir de aquí, a partir de que se anuncia esto, de que se registra la moción, ¿qué empieza a suceder en el Congreso?
Pues lo que empieza a suceder es que se registra, como bien ha explicado nuestro presidente, y una vez registrada es la mesa del Congreso la que decide qué día se va a debatir. Es decir, no sabemos qué día, pero casi seguro que va a ser en el mes de octubre, cuando se debata. Las demás incógnitas pues también las ha despejado nuestro presidente, es decir, será él el candidato, porque pues no hemos encontrado otro candidato mejor o no se ha presentado, porque hasta ahí yo no llego en esas conversaciones que tienen. Y en esas estamos.
Uh-huh. Después de esto, y usted evidentemente pendiente de todo lo que está pasando, escribe un tuit, porque además usted es muy activo en las redes. Y en el tuit nos dice, empieza fuerte la semana, contentos con la inhabilitación de Torra y la apertura de causa a Alberto Rodríguez. La justicia española funciona y esperamos que siga así, a pesar del Ejecutivo. Esta semana va a ser tremenda.
Uh-huh.
Tremenda, ¿no?
Sí, tremenda ha sido esta semana, sí, sobre todo con los partidos independentistas, siempre con sus reivindicaciones en todo momento. El otro día tuvimos la comisión de defensa. Uh-huh. y la representante de Junts per Cat pues abandonó la reunión porque no se sentía integrada en esa comisión española. Es un problema que tenemos ya, que es endémico. Hemos dado durante muchos años, se ha concedido muchas concesiones, y bueno, pues como la libertad de expresión es una de las máximas en España, pues se les permite decir lo que quieren, tanto en el fondo como en las formas, y no se les llama la atención por ello. Entonces pues va a ser tremenda, porque lo de Torra pues les ha caído muy mal, evidentemente, a ellos, a los que nos sentimos españoles y creemos en la justicia, pues nos ha caído bastante bien, por no decir muy bien. Es señal, como digo en el tuit, de que la justicia funciona a pesar del gobierno, que lo quiere controlar todo, incluso la justicia también. Y la apertura de causa contra Alberto Rodríguez pues también está muy bien, porque es un diputado que en un momento determinado pues golpeó a un policía, o sea, atentado contra miembros de la seguridad del Estado, y eso pues también tiene que estar castigado, evidentemente.
Sí, la justicia tiene que ser igual para todos.
Igual para todos.
En este caso, ustedes entendían que el dinero que habían empleado en llevar la demanda contra Torra había sido...
Eso fue una iniciativa nuestra, aunque otros estén intentando echar las flores encima. Fue una iniciativa de Vox, como tantas otras hemos tenido, para llevar a los tribunales. Hace tiempo que dijimos que nosotros íbamos a defender nuestras ideas, íbamos a dar voz a los españoles que nos han votado en tres ámbitos fundamentalmente, que es en el Parlamento, ante los tribunales de justicia y en la calle. Y en la calle se está empezando a ver, la calle ya no es patrimonio de la izquierda, la calle es patrimonio de todos los españoles, y nosotros vamos a hacer uso de ella también.
Otro de los tweets que me llama la atención es, usted habla del zasca de Macarena Olona. La persona que ha aludido usted antes por agredir a una autoridad, y me decía, estoy esperando que venga a decírmelo a mí directamente.
Sí, ese fue el vicepresidente segundo, porque claro, dijo que vos no teníamos agallas. Pues si vos no tiene agallas, no sé quién va a tener agallas aquí para hablar claro, clarito. O sea, nosotros no hemos venido a la política, no hemos venido para ser políticamente correctos, sino para ser correctos, que es completamente distinto, y para hacer lo correcto en cada momento. Es decir, nosotros decimos cosas que otros, pues por intereses políticos, por tener un sillón o por una cuota de poder, pues los han ido tapando, ocultando, no han tenido las agallas, vamos a decir, para decirlo. De todas maneras, que el vicepresidente segundo diga eso de Vox, sabiendo algunas personas de las que estamos en Vox y nuestra trayectoria y nuestro pasado, pues también la verdad que es bastante atrevido en decirlo. Por eso hice yo el tuit.
Claro, lo vi. También he visto que usted ha puesto en sus redes sociales el momento en el que está firmando la moción, que usted está en ese momento con Macarena Olona y se siente orgulloso de contribuir a este hecho, que es la moción de censura a este gobierno.
Indudablemente es un momento histórico. Que salga o no salga adelante la moción, bueno, pues eso depende de los 350 diputados, como ya expliqué hace un par de semanas que estuve aquí otra vez. Depende de los 350, depende del posicionamiento, de cómo se retrate cada uno de ellos, si quieren ser partícipes de acabar con este gobierno socialcomunista que nos está llevando a la ruina y que nos va a llevar a la ruina, evidentemente, totalitario, sectario, ideologizado completamente, y y depende de los diputados, si conseguimos mayoría absoluta, que son 176 diputados, pues tendremos cambio de gobierno. Si no los conseguimos, bueno, pues por lo menos se ha puesto un punto de partida, se ha puesto en evidencia quiénes están con y quiénes están contra, uh-huh. y pondrá en claro todo lo que ha sucedido en este gobierno desde que la campaña preelectoral de noviembre, las cosas que dijo el presidente del gobierno Sánchez, que luego no cumplió ninguna absolutamente, se pondrá en evidencia en la exposición del candidato de Vox que va a presentar la moción de censura. Y luego las dirá también, evidentemente, parecidas o mejoradas o diferentes nuestro presidente. Es decir, Pedro Sánchez llegó al gobierno y a presidir el gobierno mintiendo. Eso lo sabe toda España. Es decir, yo no descubro aquí ahora mismo nada nuevo. Mintiendo de con quién se iba a liar, con quién no se iba a liar, qué era lo que iba a hacer, qué era lo que... Mintió a todos los españoles, pero lo más grave del caso es que mintió a los propios suyos. A los socialistas les mintió. Es decir, es un gobierno que nuestro sistema permite que se pueda llegar a ser presidente y a gobernar mintiendo, porque ha mentido, pero que para nosotros es ilegítimo completamente, pues porque no se ha llegado al punto... Ni, mire, el voto para que sea verdadero debe ser privado, debe ser lo tiene que hacer una sola persona por su voto y demás, pero sobre todo tiene que ser informado. Y a los españoles no se les informó de lo que este señor, de lo que este presidente iba a hacer, o se les informó, pero mal, completamente. O sea, tiene que ser secreto, personal e informado.
Sí, yo creo que los votos tienen que ser en relación al programa que lleva cada partido político, y luego usted lo que se refiere es que esto luego ha sido una amalgama de ideas mezclada que quizá todos en este momento no estarían de acuerdo. No,
pues claro que no, evidentemente. Este ha ido adaptando este presidente. Uh-huh. Ha ido adaptando su discurso pues en razón de sus necesidades para ocupar la Moncloa y ya está.
Otro momento que fue muy bueno, yo al menos fue un momento en el que al menos me pegué ese momento a la pantalla porque me resultó curioso. Es cuando Rufián dice que su majestad el rey es uno más de Vox.
Su majestad.
Pero verdad, se está riendo usted, es decir, en ese momento creo que no imaginábamos nadie lo que iba a decir Rufián, ¿no?
Bueno, es que Rufián es un provocador nato. Rufián es un provocador nato, que es que además...
Que en todas las cosas para usted es un honor, ¿no? Que fuera militante de Vox.
Ojalá, pero lamentablemente no es un militante de Vox. El rey pertenece a todos los españoles. No pertenece a Vox. Lo que sí que pasa con Vox es que nosotros defendemos a la monarquía y defendemos al rey. En cualquier momento y en cualquier situación, cosa que ellos no, porque no creen en ellos, son republicanos y además son separatistas, independentistas, con lo cual ese es su discurso. Pero además Rufián sabe provocar. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en el Parlamento español, que es la representación soberana de todos los españoles, en el que no hay decoro de ningún tipo. No hay decoro ni en la forma ni en el fondo. O sea, es una cosa que da mucha pena escuchar a algunos parlamentarios o verles simplemente cómo se mueven por el Congreso.
¿Qué le parece las últimas medidas que ha tomado el gobierno que se aplicarán en las comunidades autónomas por la pandemia?
Bueno, pues son medidas también ad hoc, completamente. Son medidas ad hoc. Hay muchas personas que dicen que son medidas de carácter político, porque claro, la Comunidad de Madrid está gobernada por el PP con Ciudadanos, uh-huh. y es un bastión que el PSOE lleva muchos años y Podemos mucho tiempo, y de hecho lo han tenido también, conseguir. Y bueno, pues ahí hay medidas políticas y medidas sanitarias. Pero claro, si nos fiamos de los expertos que han dicho que hay que tomar esas medidas, no podemos fiarnos, porque es que no sabemos ni quiénes son los expertos. Es como el comité de expertos anterior de la primera hora, que era mentira. Uh-huh. Es que va una mentira detrás de otra, Susana. Uh-huh. O sea, no había comité de expertos. Actuaban por ensayo y error. Esto nos parece bien, esto nos parece mal. Y así llegamos al final, que éramos el país con el número más grande de contagiados de toda Europa, con el número más grande de víctimas de toda Europa, y ahora estamos igual. Ahora volvemos a estar otra vez en el máximo, en el top, en los números unos, tanto en contagios como en fallecidos. Los contagios ahora mismo son parecidos a los de la primera ola, en el mismo tiempo. Uh-huh. Cierto es que ahora se hacen muchos más test muchos más PCRs, y entonces, claro, al hacer muchísimo más test, pues salen también más contagiados. Sin embargo, afortunadamente, el número de víctimas es mucho menor. Si nos ceñimos, por ejemplo, a Castellón, desde el 16 de julio hasta ahora, solamente, bueno, solamente entre comillas, ¿eh? Porque claro, a mí porque no me ha tocado. Pero
desgraciadamente.
Pero desgraciadamente, a las familias que les ha tocado, es una desgracia muy grande, han sido 17 fallecidos. Si eso lo miramos en un contexto de 571.000 habitantes que tiene la provincia de Castellón, pues representa apenas nada. O sea, se mueren muchos más de otras razones que no sea del de COVID. Pero cierto es también que estamos más preparados. La otra vez nos pilló de sorpresa y ahora no nos ha pillado de sorpresa. Pero que nos pillara de sorpresa la otra vez no quiere decir que no hubiera planes, que no se ejecutaran los planes,
claro,
que no se empleara dinero correctamente, que no se empleó correctamente, que se perdió por todos los rincones, como quien echa agua encima de la mano. Y que el agua se va.
Sí, usted sabe perfectamente, por su profesión que ha tenido, es que uno, aunque no tenga que ir a la guerra, tiene que estar preparado por si hay una guerra.
Evidentemente.
Y se prepara por si esto ocurre. Es decir, los gobiernos están preparados para cualquier tipo de problema, como pues, podía ser una pandemia, que también hay una estructura para esto.
En la Estrategia de Seguridad Española, firmada en el año 2017, si no recuerdo mal, por todos y asumida por todos, la pandemia se cita hasta 11 veces. Con lo cual, si lo estás citando en la estrategia de seguridad para los españoles de la pandemia, tendrás que tener algún plan. Nadie se preocupó de eso porque nadie pensaba que esto pudiera pasar.
Sí, pero usted
sin embargo,
a
nosotros los
que,
militares, claro, nosotros los que estamos en la carrera militar,
claro,
siempre basamos la seguridad en la hipótesis más probable y en la hipótesis más peligrosa.
Claro.
O sea que tenemos las dos. En la hipótesis más probable, pues hacemos los planes. Y en la más peligrosa, todo lo que es la seguridad. Es decir, nos adelantamos o intentamos adelantarnos a los acontecimientos.
Claro, a lo mejor a otro militante o otra persona con cargo en Vox, esto quizá lo llegue a entender, pero usted no llega a entender que alguien no esté preparado para hacer frente a lo que tiene que hacer en cada momento.
Pues claro que no lo entendemos. Claro. Y no lo entendemos cuando se está gastando el dinero en cosas que no se tienen que gastar en España. En muchas subvenciones para chiringuitos, para asociaciones, para... En definitiva, lo he comentado muchas veces aquí, para asuntos que cuando hay abundancia de recursos, está bien. Pero cuando no hay abundancia de recursos hay que concentrar y hay que gastarse el dinero en lo que hay que gastar a solucionar de verdad los problemas de los españoles. El problema de los ERTES, el problema del paro, el problema de los autónomos, el problema, muchos problemas que hay que solucionar y con los que hay que volcarse. Educación, sanidad, Fuerzas Armadas, tenemos un presupuesto que es una miseria. El 0,80% del PIB se gasta en defensa. España, cuando la OTAN te está diciendo que es el 2% lo mínimo que tienes que gastar. Que a partir de ahí está bien, pero hasta el 2% no es apenas nada el esfuerzo que hacemos en defensa. ¿Por qué? Pues porque los españoles consideran los gobiernos.
Claro, es que estaba diciéndome los españoles no votan para que estos gobiernos cumplan lo que tienen que cumplir y son sus funciones.
Exactamente.
Claro, los españoles hacen.
Pero claro, un gobierno cuyo presidente dice que el primer ministerio que eliminaría es el Ministerio de Defensa y cuyo vicepresidente segundo, señor Iglesias, pues dice que ahora no es momento de tanques ni cosas de estas, pues ¿qué le vamos a hacer? Evidentemente es un momento delicado para España.
Sí,
hay frentes más importantes a lo mejor que atender, pero es que ese es un frente que es que las Fuerzas Armadas además es una herramienta de política exterior. Si es que estamos más de 3.000 están ahora, más de 3.000 hombres y mujeres fuera de España en operaciones. Y están representando a España y al pabellón español.
En este caso, los rastreadores eran los que habían puesto a disposición de las comunidades autónomas.
Los hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas y posiblemente en Madrid estén ya trabajando.
Usted quería hacer una reflexión sobre los números de la pandemia en la comunidad valenciana, la provincia de Castellón.
Sí, sí. Me parece que ya me anticipé el otro día, la semana pasada, sobre el número de fallecidos y contagiados en la provincia de Castellón. Castellón, como bien saben, tiene 571.000 habitantes, la provincia entera, 571.000 habitantes. Con fecha 16 de julio teníamos 227 fallecidos por COVID. Ahora hay 244, han aumentado en 17, como he comentado anteriormente. De los 227 hasta el 16 de julio, 117 fueron ancianos y en residencias de la tercera edad. Quiere decir que esto es el 51% eran ancianos mayores de 65 años en residencias de la tercera edad. Y los contagiados entonces eran 1.675. De los que 493 fueron personal sanitario. Con estos datos que acabo de dar podemos sacar las siguientes conclusiones. En la anterior ola, en la anterior, porque de este hay que volver a sacar conclusiones cuando la pasemos, claro, evidentemente. Estas conclusiones son sacadas de la anterior cuando pasó. En Castellón, de cada 10.000 personas, 30 fueron contagiadas. Si fuera con los datos actuales que dice que ha dicho ahora el Ministerio, estamos por debajo, porque el Ministerio dice 500 por cada 100.000, uh-huh, que son 50 por cada 10.000, ¿verdad? Uh-huh. Estábamos por debajo también. De las cuales 4, de cada 30 personas contagiadas, 4 fallecieron. Y de las 4, 2 eran personas mayores de 65 años en residencias de ancianos. O sea que el índice de contagio es muy bajo, o sea, muere mucha más gente de otras cosas. No quiere, uh-huh, decir que no tengamos que tomar todas las precauciones, evidentemente, porque si no se propagaría mucho más. Hay que tomar las precauciones, pero no fue un caso alarmante en esta provincia como para cerrar durante 2 meses y medio todo tipo de comercios, turismo, absolutamente todo. Se paralizó completamente la economía en la provincia y eso no puede ser. De los contagiados, como digo, el 29-43% era personal sanitario. ¿Qué conclusión podemos sacar aquí? Pues que tenían carencia de material de protección para dicho personal. Actualmente tienen más material. Vamos a ver al final de todo esto, porque esto no ha parado todavía, esto va aumentando por provincias y por ciudades y por sitios. Vamos a ver al final cómo estamos. Y cuando hablamos de los ancianos, de las personas mayores en residencias de la tercera edad, pues nos tenemos que dar cuenta que si de cada 4 o 2 eran personas mayores y fallecieron, uh-huh, en las residencias de la tercera edad, quiere decir que ahí hay una falta de previsión, hay una precariedad, hay abandono por parte de las autoridades y del sistema sanitario. Y aquí yo particularmente saco otra conclusión. El responsable de todo esto es el vicepresidente segundo del gobierno, el señor Iglesias. Y en todo el tiempo no apareció por una sola residencia. El que tiene agallas, digo, ese que dice que hay que tener, que no tenemos agallas. Por ninguna residencia apareció, en ningún momento. Entonces, pues aquí hay muchos datos que se pueden sacar, tanto políticos como realmente que sirvan para algo y para el futuro. Ya, uh-huh, digo, ahora mismo el número de contagios es similar, pero sin embargo el número de fallecidos es mucho menos. Tenemos, uh-huh, muchos más medios, las UCIs no están saturadas y parece que se puede controlar mejor, pero ya veremos. A ver, Madrid, por ejemplo, y han dado la orden de cerrarlo. Yo no sé si la semana que viene podré ir al Congreso o no podré ir.
Bueno, de todos modos, seguiremos hablando. Se nos ha pasado el tiempo. Usted ya sabe que esto es limitado, desgraciadamente. Alberto Asarta, diputado nacional por Vox, muchas gracias por haber estado aquí y espero tenerlo cuando usted quiera venir.
Pues muchísimas gracias, Susana. La semana que viene estamos aquí casi seguro, porque haya o no haya Congreso, pues vendré.
Cosas que contar,
habrá
las hay muchas, y muchas, ¿no?
Muchas sí que contar.
Muchas gracias.
Gracias, gracias a vosotros. Muchas gracias por darnos voz.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? ¡Uf! Genial, que hace mucho calor. ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes.
Perfecto. De paso comeré algo, que estoy desmayada.
Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual. Cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana. Y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
I ara també Sabina Escrig està així amb nosaltres. Molt bon dia, Sabina.
Molt bon dia i molt bon divendres. Moltíssimes gràcies, com sempre, per convidar-me.
Recordem que ella és portaveu adjunta del grup socialista a les Corts Valencianes. Sabina, el primer que vull comentar en tu és el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comunicat a tots els militants que tinguin càrrec tant en el govern com en l'oposició, que aproven, que ajuden, que no posen traves a ningú pressupost de ningú ajuntament de la Comunitat Valenciana. Què et pareix aquesta...
Bueno, jo crec que és una mesura per a recolzar a tots els ajuntaments. Jo crec que ha sigut una qüestió que, inclús en pandèmia, ho he dit així en Ràdio Villarreal, que tenim que admirar i recolzar a tots els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores que durant la pandèmia han estat tots els dies, de dilluns a diumenge, sense horari, recolzant a tota la seva ciutadania, posant a l'abast tots els serveis públics dels ajuntaments per a pal·liar aquesta situació. Van ser moments molt durs, i els que estaven al costat dels ciutadans de tu a tu van ser els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores. Per això, en uns moments com aquest, el que tenim que fer totes les forces polítiques és recolzar a les administracions per a que puguem afrontar el 2021 d'una millor forma. I els pressupostos són la ferramenta que canvia la vida de les persones, són la ferramenta que produeixen economia, que produeixen ocupació, que recolzen els serveis socials, que estan en la sanitat, en l'educació, etc. És a dir, els pressupostos són aquesta ferramenta que fan avançar a un poble, avançar a una societat. Aleshores, en uns moments com aquests, en uns moments on hi ha una pandèmia social, econòmica i sanitària, sobretot, és el moment de que les forces polítiques no li donem l'esquena als ciutadans i ciutadanes, que recolzem als polítics responsables, als alcaldes, alcaldes, regidors i regidores responsables de cada un dels pobles i ciutats, per a que puguen afrontar i ser 2021, que tenim ja ahí al costat, que queda no res per a començar ese 2021, i que recolzen uns pressupostos òptims, uns pressupostos que no siguen descabellats. El que tampoc podrem fer és recolzar uns pressupostos que veiem que són una barbaritat i que no beneficien a un poble. Però jo crec que és el moment de tirar del carro, és el moment de que siguem esa màquina que produïsca la energia per avançar, per afrontar el 2021 que mos ve i per a lluitar tots contra esta pandèmia. Jo crec que és una proposta del president amb molt de sentit comú i que moltes forces polítiques haurien de també proposar-lo i escoltar el que ha dit el president i recolzar a tots els ajuntaments, siguin del color que siguin, i ho he dit, responsables i amb una certa responsabilitat, i que un pressupost responsable, el que no podem fer tampoc és aprovar una barbaritat, però jo crec que n'hi ha que recolzar als ajuntaments. El president de la Generalitat és municipalista al 100%, ha sigut molts anys alcalde de Morella, i ese bagatge i sa experiència, pues el que fa és que estiga al costat dels alcaldes, regidors i regidores, perquè el municipalisme és fonamental, perquè l'administració més propera als ciutadans i ciutadanes són els ajuntaments, i jo crec que així a Vila-real tenim un exemple clar de que hem tingut un alcalde i tenim un alcalde que de dilluns a diumenge no ha tingut horari, que durant la pandèmia ha estat ahí en els ciutadans i ciutadanes, que va ser un dels primers ajuntaments que va començar en esa campanya de voluntariat, en esa campanya de les mascaretes, de comprar mascaretes i repartir mascaretes a tots els veïns i veïnes, que no és una qüestió molt fàcil, perquè som una ciutat de més de 50.000 habitants, que cada casa té una causística, en una casa n'hi ha un adult, dos adults, tres xiquets, dos adults, etc. I aleshores, pues, com jo he viscut esa tasca des de l'Ajuntament, he vist el que han treballat l'alcalde, els regidors i regidores de l'Ajuntament de Vila-real i els voluntariats, pues la veritat és que crec que és una proposta molt encertada del president, de que n'hi ha que recolzar als ajuntaments en aquests moments. I no és una proposta buida, sinó que és una proposta que des de fa 5 anys el president de la Generalitat ha recolzat als ajuntaments també econòmicament amb el Fons de Cooperació Municipal, un fons de cooperació local, un fons que estava en l'Estatut d'Autonomia, que el Partit Popular durant els seus anys de govern no va ficar ni un cèntim, i que nosaltres des del govern del Botànic, en els primers pressupostos que se van aprovar, ja va haver una partida pressupostària gran per als ajuntaments, per a repartir els ajuntaments, i no per colors, com se feia moltes voltes, que se repartia segons el color de l'Ajuntament, sinó per població. I ese fons és per població, per això que m'alegre molt d'aquesta proposta.
Claro, però en aquest cas el president de la Generalitat demana als seus a la gent que milita en el Partit Socialista, la gent que té càrrecs i que té poder de decisió, que prenga aquesta decisió
de recolzar, clar que sí,
a cada un dels ajuntaments. Veure, això és una cosa que hi ha gent que ho agarra bé, hi ha gent que no ho agarra tan bé, i que uns critiquen i uns altres no.
Com tot.
Serà fer un exercici de responsabilitat, com l'altre dia l'alcalde de Vila-real, que em va fer declaracions a esta casa, em deia que més enllà, així a Vila-real s'ha muntat una plaça portàtil, ha solsat una gran polèmica. Més enllà de que si d'ell personalment li agraden els bous o no, és què ens demana la població. Jo sóc alcalde d'una població,
clar, on, que sí,
i la meva obligació és que el motor econòmic seguisca funcionant. Inclús hi haurà gent, i ell comentava, dins del meu partit, que no li parega, però jo sóc alcalde d'una població i este ajuntament se deu a un municipi que té que fer funcionar.
Efectivament, mira, dintre del Partit Socialista del País Valencià i el Partit Socialista d'Obrer Espanyol n'hi ha moltes opinions, i el tema dels bous, el tema taurí, pues n'hi ha gent dintre del partit en càrrecs que els agraden els bous, que recolzen les festes de bous, els actes taurins, i n'hi ha uns altres que no. Jo crec que l'alcalde de Vila-real és un alcalde que escolta a tots els sectors, que se preocupa de la nostra població, que se preocupa de la economia i se preocupa de la gent.
Sí, per això li deia jo, és dir, quan una persona governa i li cau als seus esquenes
la responsabilitat
de governar, com és el president de la Generalitat, Ximo Puig, i com és l'alcalde d'una població de 51 habitants, 51.000 habitants, però té un tràfic de 80.000 habitants.
Clar.
Al seu esquena és que molta responsabilitat, i a voltes les sigles del seu partit tenen que aparcar-se.
Jo crec que no és una qüestió d'aparcar sigles. No és una qüestió d'aparcar sigles. L'alcalde de Vila-real és una persona d'esquerres, una persona socialista, una persona socialdemòcrata, que posa la seva ideologia cada volta que pren la decisió, i per això li ha dit que dintre del Partit Socialista n'hi ha diferents opinions, n'hi ha gent que recolza els bous i n'hi ha gent que no recolza els bous. L'alcalde de Vila-real és alcalde de 51.000 persones. Dins d'aquestes 51.000 persones n'hi ha gent que li agraden els bous i n'hi ha gent que no li agraden els bous. Per això se fan actes taurins, per això se fan quan n'hi ha festes, se fan festes per a tot el món en diferent causística, i cada un elegís on anar. Si en aquests moments l'alcalde de Vila-real, que parla en tot el món, que segurament per prendre aquesta decisió s'ha sentat en el sector taurí, s'haurà sentat en el sector econòmic i ha vist que és una activitat que beneficia a la ciutat de Vila-real, que agradarà més o menys a certa població, i agradarà més a uns i agradarà menys a uns altres, però és com quan ho fa un concert i ve un grup i n'hi ha gent que va a veure aquest grup perquè li agrada i n'hi haurà gent que no anirà perquè no li agrada.
En este cas, lo que jo volia referir-me és, per reconduir un poc el tema, és si un ajuntament governat per unes altres sigles que no són les del Partit Socialista presenta un pressupost que és viable, hauran de deixar a part les sigles.
Pues en estos... És el que he dit jo també, n'hi ha que ser responsable. Si en aquest pressupost és un pressupost que beneficia en un conjunt al conjunt de la societat, jo crec que no n'hi haurà ningú problema en recolzar-lo. Ara, si és un pressupost que posa barbaritats i que no beneficia al conjunt de la societat, pues jo també crec que també entendrem de que n'hi hauran companys i companyes que diran, bueno, pues és un pressupost que per més que vulguem no el podem recolzar perquè és una barbaritat. Aleshores, jo crec que és el que he dit abans. Serà cada ajuntament, cada proposta n'hi haurà que estudiar-la bé, però si el president de la Generalitat ha dit o ha aconsellat que se recolzen tots els pressupostos, pues, ja ho he dit abans, és perquè estem en una situació complicada, estem en una situació molt complicada, i que n'hi ha que recolzar el municipalisme, i n'hi ha que recolzar-lo, com ho he dit abans, en diners, com ha fet el govern del Botànic, que des que governa el govern del Botànic n'hi ha una partida pressupostària per als ajuntaments directa, i clar que és important recolzar els pressupostos sempre que, i quan no siguin una barbaritat, el que tampoc pot fer un grup en l'oposició és recolzar una barbaritat.
Sí,
tampoc ho veuria molt normal.
En aquest cas, jo pense que els grups, la persona que estigui governant, escoltarà els grups de l'oposició i voldrà un consens, però tard arribarà. Jo pense que és un moment d'arribar a consensos entre els dos.
Efectivament, Susana, és el que he dit jo abans. És el moment d'agafar aquesta màquina i posar-la en marxa i anar endavant tots junts.
En què no es passi com en la Comunitat de Madrid, no?
Bueno, lo de la Comunitat de Madrid és de apaga i vámonos. És de apaga i vámonos.
Però perquè... anem a que no ens passi així a la Comunitat Valenciana. A la Comunitat Valenciana tenim la sort, no sé, o el ben fer de les persones de tindre un contagi, per exemple, en l'educació, estem així els més veus lliurats a nivells de números europeus.
Home, jo que ahir mateixa, ahir o després ahir, perquè els dies passen volant, tenim la notícia de que Bèlgica ja no demana la PCR, ja qualsevol viatjant, qualsevol persona pot vindre a la Comunitat Valenciana.
A la Comunitat Valenciana.
A la Comunitat Valenciana de Canàries.
Però bueno, pel que ens afecta a nosaltres,
és un orgull.
És dir, que se reflexi tot el mapa d'Espanya i que la Comunitat Valenciana estiga en un moment de baixa emergència,
sí, sí,
per
sí.
A nosaltres és...
Dir... Però perquè és el bon fer de... Tenim 1.300 rastrejadors. Mm-hmm. 1.300 rastrejadors. Tenim un govern responsable. Un govern que en el moment de que va vindre tot de colp, va ser responsable, vas començar a buscar material on va fer falta, vas començar a... Mentre Isabel Ayuso dia he comprat tants avions, i els avions no apareixien, els avions fantasma d'Isabel Ayuso, el govern del Botànic vas començar a portar avions i portar material. En els millors, quan va baixar tant i ja va missir de la pandèmia, el govern del Botànic va continuar comprant i va almacenar material sanitari per si tornava a vindre i sa segona onada.
Per això jo lo que li dia és, Ximo Puig no vol enfrentaments, li demana als seus també ara un bon fer en el seu treball, i és de les persones que governa en tranquil·litat i anar no a l'enfrentament, sinó aconseguir, per exemple, altra cosa que també s'ha aconseguit ha sigut que se recupere nous servicis de cercanies en la línia C6 entre València i Castelló.
Feia falta. Això és, també.
Tenim el ministre Ábalos, vale, el tenim, però...
I el ministre Ábalos parla en...
Tenim que saber demanar, clar. No? I ser el bon fer que parlem.
Efectivament. Jo crec que el diàleg és el principal. El diàleg és fonamental. Uh-huh. Escoltar a l'altre és fonamental. I Ximo Puig, el president de la Generalitat, Ximo Puig, és una persona que se pot assentar en qualsevol persona, dialogar i demanar per el bé dels valencians i les valencianes.
Evitem el xoque.
Aleshores, n'hi ha una bona sintonia entre el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat, i des de que tenim un govern progressista al govern d'Espanya, el País Valencià, la Comunitat Valenciana, ha rebut més diners i ha rebut més serveis, i dia a dia es nota. Tenim responsabilitat i diàleg. Això sí, sense plegar-se a ningú, i governe qui governe en Madrid, i això el nostre president Ximo Puig ho ha tingut clar, se demana pels valencians i valencianes. Enfrentant-se, si fa falta, als governs centrals, per a benefici dels valencians i valencianes, que, com ja saben, som la comunitat autònoma més mal financiada de tota Espanya. Aleshores, tenim que demanar un finançament just, perquè un finançament just significa més diners per al País Valencià, més diners pels ciutadans i ciutadanes.
En este cas, lo dels trens, que era algo que ens preocupava molt, l'oferta global estarà composada per un total de 62 circulacions, 54 que seran lo que es diem els trens de cercanies i 8 de mitja distància. Per lo que faig, hem d'estar molt contents, i s'ha aconseguit, i era algo que teníem moltes ganes d'aconseguir-lo. Però també riny, Ximo Puig ha tret un tuit avui on deia, la UPB tanca part de l'escola d'agrònomos i la residència Galileo Galilei confina una vintena d'estudiants. I ell diu, molta gent està fent molt d'esforç a les aules perquè ara ens trobem amb aquestes irresponsabilitats aïllades. Això no és cap festa. És dir, ell recrimina públicament a aquests estudiants.
És que jo crec que ja no sols el president de la Generalitat té que recriminar a aquests estudiants, pues, aquesta irresponsabilitat, sinó que hem que ser la societat la que denuncia i la que recrimine aquests comportaments, perquè aquests comportaments el que fan són contagis, i aquests contagis el que fan és que pot contagiar una persona vulnerable i que acabe en l'hospital o que acabe en la UCI. Aleshores, hem de ser responsables. Jo crec que els que ens estan donant una lliçó de vida, que me la van donar durant la pandèmia, me la estan donant ara, són els xiquets i xiquetes. Si és que n'hi ha que donar-los un aplaudiment als xiquets i xiquetes tots els dies, perquè estan sent els més responsables. A més, una dada importantíssima és que en el tema de l'educació a la província de Castelló, crec que no ha hagut aixina ningú tancament de ninguna
escola. Està tot el mapa d'Espanya en roig, en menys la Comunitat Valenciana, que la tenim en color claret, això vol dir...
Taronja, que... I Madrid, que està en negre, que això sí que és una pena... Lo de Madrid es una pena. Yo espero que el gobierno de Madrid, el gobierno de Ayuso y de Aguado, recapaciten una miqueta, ya no per ells la seva ideologia, sinó per les ciutadanes i ciutadans de la Comunitat de Madrid, que no es mereixen un govern com el que estan tenint. Lo que no pot ser és que un dia arriben a un acord en el govern d'Espanya i que al dia següent diguen tot el contrari. N'hi ha que fer un esforç, n'hi ha que ser responsables, n'hi ha que ser responsables els ciutadans i ciutadanes, però els governs també han de ser responsables. Jo crec que el govern de la Generalitat Valenciana, el Botànic, ha donat una lliçó a altres governs. Estem en el coloret taronja com estem, per aquesta responsabilitat, per aquests recursos econòmics, perquè s'ha lluitat des de tots els fronts, des de la Generalitat Valenciana s'ha lluitat en el front econòmic, en el front social i en el front sanitari per arribar a aquesta situació. Però aquesta situació, el que no podem fer els ciutadans i ciutadanes és fer-la canviant com irresponsabilitats que han fet aquests estudiants en fer, crec, una festa, i a partir d'aquesta festa ha plegat els 20 contagis Uh-huh. I que no n'hi ha que ser així, n'hi ha que ser responsables.
Sabina Escrig, diputada autonòmica, moltes gràcies per haver-nos tingut este ratet, esta estoneta de reflexió política que també ens va.
Moltíssimes gràcies i molt cap de setmana a tot el món. I de veres, m'encanta sempre vindre a la ràdio de la mà del meu poble.
Bon dia.
Estás a la 92.2 FM.
Dinosaurs Tour. La mayor exposición de dinosaurios animatrónicos se queda una semana más en Villarreal, hasta el 4 de octubre. Más de 30 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia instalada en el Centro de Congresos, Ferias y Encuentros. Compra ya tus entradas en dinosaurstour.com. Evento seguro con todas las medidas de prevención.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
L'escultor y poeta Marcelo Díaz presenta al Centre Social de Fundació Caixa Rural Villarreal, Pulso Almado, Voz Lignaria, una exposición que romandrá oberta fins el 24 de octubre, que gira en torno a la línea de la vida, escultures fetes amb més de 80 maderes diferents, explicades amb poesia. Si vols visitarla, reserva la teua plaça a fundacióncaixarural.org.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Bola roja, bola naranja, bola verde y bola amarilla que adapta la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal o en el 96.
Oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Estás a la 92.2 FM.
I com ja els anunciàvem al començament de protagonistes d'avui, un protagonista atípic perquè en la 92.2 en Ràdio Villarreal estem a lo que és notícia i avui és notícia el sorteig de l'Europa League per lo que passarà al nostre equip que és el Villarreal Club de Futbol i és lo que ens interessa en este moment. Per tant, Maria, ens despedim tu i jo.
Sí, fins el dilluns, no?
A les 12 i els deixem en... Sabeu lo que m'han dit? En tota esta tropa que mos han invadit. Bon dia, Javi.
Bon dia, què tal? Home, són molts, eh? I hem entrat tots de col. Ara esteu així les dues tranquil·les, ja venim 5 o 6 de col. Claro.
Bueno, però te deixem a tu...
Anem a contar el sorteig d'Europa League. Una de les coses més divertides que passen en això del futbol, perquè és com el sorteig de la loteria, però en futbol. I no sabeu l'interès i les ganes i la il·lusió i l'expectativa que alça este tipus de sortejos. Així que anem a ello. Mira, deixa sonar un poc la música, que ja ho he llegit una bona cançó, i després d'ella ja estan des de la UEFA preparant les boles i ja estem així nosaltres per a contar com serà i com anirà la sort del Villarreal en la competició, la segona de la UEFA en esta Europa League. Anem a ello.
las medicinas que no se venden en farmacia legal. Vinagre para las heridas, dulce azúcar.